la balança cap als demòcrates.
I un darrer punt, l'aeroport d'Eivissa acull en aquests moments un simulacre d'emergència. Per tant, si sou per la zona i veieu fum o efectius actuant, no vos alarmeu. Segons adverteixen d'Aena, les 10 i 4, més a les 11.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts i nosaltres ja encetam aquesta segona hora de programa. Heu sintonitzat IB3 Ràdio, ens esteu veient a través de IB3 Televisió, perquè som això, un programa híbrid. En aquest moment sempre fem una ullada o pegam una ullada al temps, valoram un poc el que ens espera, perquè avui sí, tenim intervals de núvols, sense descartar, no ho podem fer encara, cap precipitació ocasional o aïllada. Cap al cap vespre tindrem predominació de núvols mitjans i alts, però alerta sobretot de cara a demà.
Així és, perquè com dèiem avui sí que tindrem interval de núvols, sense descartar alguna precipitació, i el que ens espera és que, segons avisa l'AEMET, demà tindrem una alerta groga, s'actualitzen els avisos per totes les illes i passen, com dèiem, a disgroc, i coneixem tots els detalls, ja que poden conversar amb la delegada de l'AEMET, Maria José Guerrero, per tal de saber aquesta darrera hora, però el que dèiem per avui, el manco és una prèvia del que ha de venir demà, possibilitat petita de núvols, dia de sol, el que hem començat avui al matí, i la variabilitat començarà a partir d'avui a hora baixa.
Avui, com deies, Joan, parlarem amb la delegada de l'Agència Estatal de Meteorologia per confirmar si demà arriba el canvi de temps o no. Aprofit per contar-vos que ja que ve el canvi de temps i que sempre ens plantegem si serà demà el dia que traurem les jaquetes, els abrics, també parlarem de les al·lèrgies, sempre que rentant totes les colxes, els edredons. Avui ens visita Alberto Oehling per saber si això ho hem de fer d'una manera determinada i com ens afecta. Compartim imatges del radar, descrivim per als oients en directe com s'apropen alguns núvols, però, com dèiem, el mal temps arriba demà, un front fred que dirà, mira, novembre ha arribat i ho ha fet de bon de veres. Què vos sembla si comentam el temps en directe a través de les nostres càmeres repartides a diferents indrets de les nostres illes i que mos permeten veure el temps en directe? Començam per la primera. La primera estampa que ens trasllada, en aquest cas, a Puig de Maria, a Mallorca. Cel totalment solejat, cap presència de núvols en aquests moments i podem gaudir d'una mà en calma. Qui diria, no?, que demà tot empitjora, que demà tornen les tempestes, els avisos grocs i el mal temps. No us sembla? No us sembla gaire?
Així és. Moltíssima calma la que veiem avui, no només aquí, des de l'imatge d'aquesta càmera en moviment, que ens mostra com des del Puig de Maria es veu tota la badia de Pollença i també la d'Alcúdia, i el que dèiem, això canviarà, sembla, a partir de demà. Però, mentrestant, avui seguim mostrant imatges a través de diverses televisió i explicant-les als oients. Repassam, en aquest cas, un altre paisatge d'aquí de les illes. I a Menorca, mateixa fotografia. Des de Cala Tirant, concretament, una mà en calma, d'en fotografia, perquè és una càmera en directe, però sembla talment una fotografia, perquè hi ha molt poc moviment també ningú, és un cel clar, i com dèiem, l'imatge d'avui és aquesta, la demà sembla que canviarà.
Si seguíeu amb nosaltres, podreu escoltar després Maria José Guerrero i així podrem entrar en detalls del que mos espera de cara a aquesta jornada de demà. Avui és dia 5 de novembre, és el Dia Mundial de les Persones Cuidadores. Avui, en certa manera, és un homenatge a aquelles persones que dediquen el seu dia a dia, totes les hores del dia, perquè a vegades no tenen temps ni tan sols de descansar, a tenir cura d'altres persones que se troben malaltes o en situació de dependència.
Efectivament, avui és un dia que volem aprofitar per reconèixer la tasca exercida per cuidadors i cuidadores professionals i familiars que donen el millor de si mateixes i que també mereixen ser cuidades, ho hem de dir. Trobem a l'estudi Xisco Mengote, té 37 anys i en fa 5 que cuida...
77, perdó, no és per desvetllar.
Té 77 anys.
Exacte.
77, sí, he dit massa. I en fa 5, ara sí, en fa 5 que cuida a la seva dona diagnosticada d'Alzheimer. Per tant, estem ben contents que avui pugui venir aquí a l'estudi. Xisco, què tal? Benvingut.
Bon dia, gràcies.
Moltes gràcies.
Se conserva molt bé en Xisco, no de 37, sí, però sí, se conserva sí, molt sí, bé sí, també sí. Ho hem de dir.
Efectivament, no, no. Són 77 anys, però com dèiem, molt ben duis. Xisco, d'entrada, no sé com valores que se celebri un dia de les persones cuidadores. Si creus important, però manco, visualitzar la vostra tasca.
La meva opinió és que m'agradaria més que se celebrés el dia de la ciutat cuidadora, de la societat cuidadora, més que de les persones. El problema és que, diríem, la nostra societat està muntada de tal manera que la gent vea, la gent que pateix i tal, passa a ser un problema, en vez de ser, diríem, una part positiva de la mateixa. No tenim integrat aquesta situació dins el conjunt de la comunitat.
Xisco,
i per això és el problema principal.
Sens dubte, i de fet la ONU reconeix aquest dia perquè vol visibilitzar aquesta tasca. A banda de parlar, que després entrarem en detalls, de les necessitats d'aquesta visibilitat, dels recursos... Mos contes la teva història. Tu fa 5 anys que tens cura de la teva dona, que pateix Alzheimer. Com va començar tot i en quin punt te trobes ara?
Bueno, varen començar a veure alguns problemes de repetició, de despiste i tal, i me'l va començar a preocupar. Varen demanar al metge, varen estar un any que m'ho donessin cita. Vull dir, perquè els començaments són així. És a dir, te diuen, és molt important la detecció. Precoç, vale. Pues en el nostre cas, nosaltres vam ser que vam començar a veure coses rares i tal. Després d'un altre any de proves, el diagnòstic va ser el primer. La veritat és que era mal de creure perquè no t'ho penses. Veus la cosa bastant normal, i dius, bueno, a partir d'aquell moment, una cosa que per jo i per tots els de la família era totalment desconeguda, mos començàvem a preocupar, a interessar i tal. Bé, i a partir d'aquí varen començar a veure lo important que era el tema de l'alimentació, el tema de les relacions socials, és a dir, formar-nos per veure com millor ho podíem fer. En aquest període de temps, m'apareix que la neuròloga ha tingut 4 o 5 visites. 3 neuròlegues diferents.
En 5 anys, parlàvem durant aquests 5 anys.
I actualment estem per exigència i tal, no perquè el sistema ho tingui previst, cada 3 mesos visita presencial, perquè si no, amb una visita telefònica anual s'arregla també això. Això demostra el gran problema que hi ha. No és un problema de la doctora, jo tinc claríssim. És un problema del sistema que no té previst detecció precoç, no sé quantes coses i tal. Però qui ho ha de fer, això?
Si
el sistema no funciona...
Estructural, dius que és un problema.
Totalment. Llavors es va allà i pràcticament, te diuen, bé, no podem fer res. És a dir, de tenir paciència, això és el procés, li posem aquest parxes perquè a la millor ajuden un poc i tal. Bueno, jo, personalment, surt indignat, perquè jo sí que sé que podem fer moltes coses, però m'he hagut de cercar, a veure amb quines eren les coses que podíem fer. Coses que pareixen insignificants moltes vegades.
Sí, perdó, no ho has cercat pel teu compte?
Ho he cercat pel meu compte, és a dir, a través de la Fundació Pasqual Maragall, un curset de fulladors són llats el mateix, però cursets de 2 dies que te diuen això pot passar, això pots ocorrir...
Perquè tu trobaves que tenies la necessitat de tenir més informació, de saber com actuar.
Jo sabia que si això passava, el benestar i la salut de la meva dona dependia de jo. I, per tant, necessitava saber el màxim com havia d'actuar en cada cas. I la veritat és que, per molt que te creguis que estàs preparat, arriba un moment que no estàs preparat. que, perquè la situació canvia cada dia. Aquests 5 anys no han estat... Han estat 5 anys totalment diferents. És a dir, els cuidadors han estat més necessaris i tal? Pues el millor aquest darrer mig any. Però indi que aquest 2025 han fet vida normal pràcticament fa un poc més d'un any encara conduïa a l'entorn i tal. Vull dir que el diagnòstic se fa un moment donat, però el procés pot ser llarguíssim. Han tingut la sort que en el nostre cas el procés ha estat molt lento. I jo crec, i estic convençut, que ha estat lento per totes les coses que m'han anat construint entorn d'aquesta qüestió.
Com és el teu dia a dia? Perquè, clar, avui volem visibilitzar la vostra tasca. Després demanarem qui cura o qui té cura dels qui cuiden, no? Que això també és un altre debat. Però mos pots descriure el que suposa ser un cuidador d'una persona que té Alzheimer, que en aquest cas és la teva dona, des de que t'aixeques fins que te colgues? Com és aquest dia a dia?
Pues, en el cas concret d'avui, per poder venir aquí, ha hagut de venir un dels fills a casa nostra per estar amb ella, per exemple. És a dir, en aquests moments, una estoneta curta de mitja hora i tal, pot estar tota sola. No perquè... És que quan se troba tota sola, s'altera molt, se posa molt nerviosa i tal. Per tant, és a dir, es procurar sempre i tal. L'altra cosa és procurar sempre fer diferents activitats i trobar-nos amb altra gent, perquè si no, els visquem tots sols, si només ens veiem nosaltres dos, això és un problema molt seriós.
Això ho diuen, Xisco, perquè les relacions socials afavoreixen el desenvolupament també cognitiu. M'imagino que per la importància, no?, de tenir aquest contacte amb la gent.
És que les relacions socials i familiars crec que són la part més important. Perquè si una persona... Jo veig els dies que estem tots sols perquè aquell dia no hem pogut fer res més i tal, són dies molt mal de passar. Perquè entre angoixa, tristesa, tal... quan un ha perdut l'interès per fer res, i has de provocar contínuament coses que li puguin interessar i tal, això... Pues, combines, anirem a veure tal, anirem a passejar, farem, anirem a comprar, farem... I te muntes cada dia una història que pugui ser un poc atractiva. Això antes no era així. És a dir, això, la primera cosa que significa és que la persona que cuida ha renunciat a la seva agenda. És a dir, la seva agenda dependeix de l'altra persona, del que pot fer i tal i qual. Això és fàcil de dir, però no és fàcil de fer.
I Xisco, de tu, qui cuida?
Pues tens la sort que tenc un fill que se preocupa, un dels quals ara, per exemple, acompanya sa mare, se preocupa moltíssim. Se pot dir que cada dia venen, si poden anar a fer una volta, que tenen temps i tal. Però la meva pregunta constant és de dir, gràcies, dono moltes gràcies per tenir aquest fill, però ells tenen en aquests moments la seva vida, ja m'hi has tu, 50 anys, dos al lot, tres al lot, la seva feina, tal, jo he d'intentar limitar aquestes, diríem, aquesta sobrepreocupació. I aquí entram en una contradicció. El mateix temps que jo necessito, diríem, comunicar, també he de decidir no comunicar. Per què? Perquè si no et sobrecarrec.
Has de trobar un equilibri.
I has de trobar un equilibri. I això no és fàcil. He de dir que també, a part dels amics, a part de la família, tenim els amics, i una de les coses... tant ella com jo conservam amics... des de que eren petits. I, diríem, retrobar-nos amb aquesta gent, sobretot anar per aquí, és molt important.
Perquè hem de dir que molt de pacients l'Alzheimer conserva records antics.
Sí.
La qual cosa vol dir que retrobar-se amb gent de fa molt d'anys és molt favorable i molt positiu precisament perquè se fomenten aquestes connexions, no?
És que sobretot si aquests records són positius, pues te remouen tot aquest sentit positiu. Jo veig que totes les trobades que han fet, des de si ens trobem pel carrer o si queden per xerrar i tal, pues és com posar oli a un llum.
Què t'agradaria visibilitzar avui? Xisco, tu fa record per si qualcú s'incorpora just en aquest moment. Som a IB3 Ràdio, també a IB3 Televisió. Estem parlant del Dia Mundial del Cuidador, que la ONU estableix o ho marca en el calendari per donar visibilitat en aquesta tasca tan silenciosa, una tasca que necessita tant de suport per tantes vessants, no només la mèdica, també suport d'atenció, suport psicològic per a aquests cuidadors. A tu què t'agradaria poder traslladar? Perquè segur que hi ha molt de cuidadors i cuidadores que no mos escolten en aquest moment. I a més, un 51% d'Espanya té cura de pares i té cura de fills a sa vegada. És vera que el perfil és de dona, de 49 anys, tu ets un home, però és vera que la majoria de perfils sempre sol ser una dona. És molt interessant també conèixer la teva postura per aquesta raó. Conta'm què t'agradaria que poguessis traslladar, que entengués la societat.
Bueno, jo entenc que quan xerrem del dia del cuidador pareix que aconseguissin un homenatge en els cuidadors. Els cuidadors crec que ningú pretén ni necessita un homenatge. El que pretenim i necessitem és que canviem el xip a nivell global. Com a societat comencem a entendre que diríem que tots necessiten cuidadors, tots. I, per tant, no només és quan cuides a una persona que està malalt i tal. No, en el dia a dia, la gent jove i tots necessitem relacionar-nos, diríem, en cura uns dels altres. I això genera una actitud positiva de la societat que, a l'hora de quan aquests cuidadors són més necessaris i extrems, és capaç de posar recursos necessaris perquè allò sigui possible. I, per tant, jo aquí, allà on veig que tots estan canviant xip, però, sobretot, diríem, la part educativa. És a dir, no està informat. Ningú de nosaltres està preparat per ser formador, per ser cuidador. Llavors, quan se dona aquest cas que d'una forma especial han d'exercir un cuidador especial, perquè el cuidador normal l'han d'exercir sempre, aquest cuidador especial necessita una preparació especial. I això és quasi inexistent. Uh-huh. I de qui és tasca això? Hombre, jo crec que bàsicament de l'administració. Aquí jo m'agradaria que la consellera digués que pensa fer dia del cuidador un homenatge, no. Lo que volem és recursos per poder cuidar el millor possible, entenguent que tots aquests recursos no són un gasto, són una superinversió. Els milions que s'ahorra l'administració gràcies als cuidadors, i llavors això no repercuteix en els recursos necessaris. Tal. Mm-hmm. Per tant, jo diria preparació. Diria també que els cuidadors mos cuidàssim a nosaltres mateixos i la millor forma de cuidar-nos és trobar-nos entre nosaltres.
Ningú te pot entendre millor que una persona que ho està vivint. Estic segura que ara tantes persones que t'escolten i te veuen se senten recolzades precisament per aquest testimoni que segur que li has donat molt de suport, Xisco.
És fonamental que mos cuidem, perquè si no mos cuidem no poden cuidar.
Exacte.
I també és fonamental que si realment entenem que ens falten tots aquests recursos, que no ens presten atenció i tal, és fonamental que els cuidadors ens organitzem.
Ens
organitzem per poder exigir a l'administració, no dit demanar, exigir els nostres drets i que d'una vegada se deixin. Les persones del centre tal. No, això se demostra amb fets. I a Mallorca, a Balears, necessitem fets. Diríem, a nivell de formació, a nivell de recursos per qui cuiden, a nivell dels professionals, que estan molt més professionals que se dediquin a això, i llavors és una altra cosa. Estan xerrant dels cuidadors familiars, però hi ha molt de cuidadors que no són familiars. Són aquests cuidadors que n'hi ha que els volen, diríem, fer fora perquè són immigrants i tal i qual. Gràcies a aquests Molt d'aquestes persones poden tenir una vida un poc més tranquil·la i tal. I això, mos oblidem que aquesta gent també té uns drets, també té una necessitat.
I tant. I és veritat, i per aquesta raó, avui volíem donar-li aquest protagonisme dels cuidadors. Som una societat que cada vegada vivim més anys. O sigui, que aquesta realitat, la que mos explica en Xisco, pot ser la realitat de molts en un futur dia mundial del cuidador. Hem parlat en Xisco Mengot, qui fa 5 anys que té cura de la seva dona amb Alzheimer i qui reivindica, i de forma molt contundent, la necessitat de que les administracions actuïn per donar suport. Xisco, ha estat un gust conèixer la teva història. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a
vosaltres. D'ànims i molt de suport, també.
Per donar suport, diríem, en aquesta tasca tan important que hi ha tantíssima gent que estem fent cada dia sense esperar res, ni cap homenatge.
Gràcies a tu per venir. 10 i 24, uns consells, continuem tot d'una.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversió. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Palma a punt és el pla de xoc estratègic de neteja de l'Ajuntament de Palma que cerca posar fi a l'estigma de ser la ciutat més bruta d'Espanya. Sumam 40 operaris més per assegurar el manteniment del nostre entorn i aconseguir una ciutat més neta i millor cuidada. Pròximament serem al teu barri. Palma a punt. Ajuntament de Palma.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos el brócoli a 1,29 euros unidad, el trasero de pollo al corte a 2,85 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50 euros kilo y el jamón curado reserva hembra al corte a 23,98 euros kilo. Quien bien te quiere te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Atenció, perquè mos preparam per uns canvis que arriben a nivell meteorològic aquest dijous, demà, 6 de novembre. La situació sembla que ens transforma el nostre arxipèlag, Joana.
Sí, parell que sí, Marta, bon dia de nou. Després d'un inici de setmana en temps tranquil, podríem dir, temperatures per sobre la mitjana, des de l'AEMET ens avisen ja que arriba un front fred que impactarà les Illes Balears. Arribaran pluges, arribaran tempestes i un descens també notable de les temperatures. Segons les dades disponibles que tenim fins ara, el front es podria anticipar a les Pitiuses i després arribar a la resta de l'arxipèlag. Les temperatures nocturnes baixaran en picat cap als 10 graus i les màximes deixaran de superar els 22 graus, una caiguda respecte als dies previs, com vos explicàvem. I no només això, hi haurà vents de component nord-nord-oest que podrien afegir sensació encara d'una mica més de fred i moviment de núvols ràpids, així que qui sap si fins i tot haurem de treure, Marta, un abric, que no sé si és molt agosarat dir-ho, però per aventura...
Una jaqueteta igual, jaqueta una segur, cosa fineta, segur. Això, segur. Però qui segur ho sap és la delegada de l'Agència Estatal de Meteorologia aquí a les nostres illes, Maria José Guerrero. Bon dia, arriba de bon de veres el fred bon demà o no serà per tant?
Bueno, yo como estábamos hablando de ropa, casi recomendaría un chubasquero de abrigo, porque claro, se espera que llegue ese frente frío que como anunciaba... que traerá precipitaciones y sobre todo nos va a llamar mucho la atención porque, claro, con este día tan espectacular que estamos viviendo hoy, tan soleado, con ese cielo azul, que esperamos que llegue luego a final del día algunas nubes altas, pero bueno, por lo menos ahora es espectacular, con máximas esperadas hasta 24 grados, o sea que parece que nos recuerda a un día de primavera. Pero bueno, que esto tiene las horas contadas, porque mañana llegará ese frente frío con chubascos que pueden ir acompañados de tormenta, un descenso de las temperaturas que podemos llegar hasta 21, 23 grados y también incluso granizo pequeño. El frente pasará afectando primero a las Pitiusas. De hecho, tenemos un aviso amarillo para todas las islas, pero afectando en primer lugar a las Pitiusas, luego por la mañana hasta las 3 de la tarde en Mallorca ese aviso y luego posteriormente a Menorca. Luego quedando el resto del día, pues con ligera inestabilidad algún chubasco aislado. Pero vamos, lo más significativo, lo que más nos va a afectar va a ser ese paso del frente. ¿Y qué pasa con el resto? Pues que el viernes tenemos también como una especie de alguna lluvia de madrugada que podíamos calificar como una mejoría transitoria. ¿Por qué decimos mejoría transitoria? Pues porque el sábado nos vuelve a afectar otra vaguada con un buen núcleo frío, que según los modelos que cuenta la Agencia Estatal de Meteorología puede formar incluso una borrasca a nivel bajo, que en definitiva que el pronóstico es de que vuelven las lluvias otra vez el sábado, que pueden ir acompañadas de tormenta y además con un nuevo descenso de las temperaturas. O sea que el sábado prácticamente puede ser pues un día de invierno. Pero eso sí, que luego el domingo ya empieza a recuperarse. Podrá haber alguna lluvia durante la madrugada, pero luego tendiendo a una mejoría. Pero eso sí, que el fin de semana pues lo tenemos con ese tiempo de variable de lluvia, chubascos, tiempo frío y en fin, és el que se pronostica.
Per tant, preparats per aquest canvi que arriba demà, i si na Maria José Guerrero mos diu que agafem un chubasquero, hem de fer cas, un chubasquero, un paraigos, evidentment, per qui no tenga el chubasquero, però que mos hem de tapar. Demà farà una mica més de fresca i per ventura mos podem banyar fins i tot. Quins punts, Maria José, de l'arxipèlag s'espera que siguin més afectats per aquestes pluges, aquest vent, aquest descens de temperatura i fins i tot aquesta granissada que també diu que podria arribar i per què?
Bueno, como apuntaba en ese mapa que ha expuesto, en principio lo que es el sábado se espera para todas las islas del archipiélago Balear, para todas las islas, con intensidad fuerte prácticamente todo el día. Incluso podía acumularse, si las predicciones continúa en el mismo sentido que disponemos hoy, podría incluso acumular más de 60 litros en la Sierra de Tramontana. Pero bueno, si nos limitamos eso ya para el sábado, es decir, la mejoría que vamos a vivir el viernes, recordamos que va a ser transitoria. Y luego ya para mañana, pues eso, hay que ir cambiando un poco la ropa por esas lluvias asociadas, esos chubascos asociados a ese sistema frontal que es frío y que puede afectar pues también a todas las islas, porque lo va a barrer desde el oeste, desde Ibiza y Formentera hacia el este, que es Menorca. Es decir, poco a poco irá barriendo todas las Islas Baleares y dejando precipitaciones por todo el archipiélago de forma generalizada.
Precipitacions, però per preocupar-se, perquè recordant que no fa tant veníem de les precipitacions fortes a Eivissa, d'aquestes alertes que varen trasbalsar pràcticament tot. Precipitacions, però m'imagino que no amb la mateixa contundència, no?
No, efectivamente, no. Se espera que sean localmente fuertes, vale, acompañada de tormenta, incluso con granizo, pero no de la torrencialidad con la que cayó en Eivissa, que recordamos que las más importantes que batieron récord históricos fue debido a los restos del huracán Gabriel que entró en el Mediterráneo. Exacto. Claro, esto era el 30 de septiembre que teníamos, ahora también está cálido el mar, pero más cálido de lo normal, quiero decir, pero claro, en septiembre estaba bastante cálido cuando llegó aquello que le llamamos borrasca ex Gabriel, porque ya no tenía las características de huracán, pero bueno, oye, se posicionó sobre las Pitiusas y como estuvo parada esa perturbación bastantes horas, pues fue lo que dio lugar a que la cantidad de precipitación que se acumulara fuera de histórica, nunca se había registrado en el aeropuerto de Ibiza, que no fue los puntos donde más llovió, pero no obstante ahí pues fue un máximo histórico, superando los 170 litros por metro cuadrado en 24 horas. Pero recordamos que a pocos kilómetros del aeropuerto de Ibiza, que está la ciudad, la capital de la isla, pues registramos 256 litros por metro cuadrado, es decir, era todo muy local, y torrencial a tope. Es decir, esa situación de momento no la esperamos para noviembre, que también es un mes de otoño, pero ya sabemos que las precipitaciones en este mes ya tienen otro carácter, afectan más a las islas, son sistemas frontales, que no se descarta que en un momento puedan llover fuerte, pero en principio no con la torrencialidad de un final de agosto o septiembre, o incluso octubre.
I de Maria José Guerrero estarem ben pendents d'aquest avís groc que, com explicaves, estarà actiu durant tota la jornada de demà dijous 6 de novembre, en què arriba aquest front fred i en què hem d'agafar sí o sí un chubasquero i un paraigo per sortir de casa. Moltíssimes gràcies.
Vinga, buenas gracias y buenos días. Bon dia.
I no només això, Marta, perquè si aquests dies encara hi ha gent que està fent una mica de canvi d'armar i ha de treure les puntes nòrdiques,
jo mateixa,
i d'alerta, perquè si a casa teniu al·lèrgia, ja saps que tot se remou i també hem de fer el cap una mica viu, i per això també volen saludar en aquest punt a Alberto Oelin, que és al·lergòleg. Bon dia.
Hola, buenos días.
I precisament li volien demanar, no?, si amb aquest canvi de temps i l'entrada d'aquest front fred passa qualque cosa amb els que som al·lèrgics, no? Si aquests dies també ho notarem més, empitjorarem, millorarem, molt modularem, com serà la situació per aquests dies per la gent amb al·lèrgia?
Bueno, la situació que estamos ahora es en pleno, ya entrando en el otoño, o estamos en el otoño realmente, es la época, digamos, del año donde realmente aumenta más la humedad. Y por tanto, los pacientes alérgicos a ácaros es la época, una de las épocas del año donde más síntomas tienen, ¿no? Es una época, sobre todo si el cambio de tiempo, como nos lo ha comentado la meteoróloga, en los próximos días será más húmedo, pues evidentemente habrá mayor concentración de ácaros y por tanto mayor sintomatología para los pacientes alérgicos.
Per aquí ja tenim a Chams, doctor Oeling, és vera, perquè no només al·lèrgies, també refredats, ha dit Maria José Guerrero. Dissabte, dia d'hivern, divendres, dia de tardor, quasi estiu, o sigui, a més, refredats i al·lèrgies. Mos donaria algun consell, sobretot a l'hora de rentar totes aquestes mantes, colxes que tenim i que ara traurem, que sí o sí s'han de rentar, això que ningú tingui dubtes, i que han estat acumulant pols en els armaris. Mos donaria algun consell a totes aquestes persones que traurem ses mantes i ses colxes probablement de cara a demà o el proper cap de setmana?
Sí, la verdad es que la época, el momento del cambio de armario, ¿no?, de sacar la ropa que hemos tenido guardada durante todo el verano de invierno, pues es un momento para el paciente bastante crítico, ¿no? Es cuando el paciente más síntomas tiene, ¿no? Mi consejo es que cuando estén haciendo esa maniobra, pues bueno, evidentemente si tienen antihistamínico a mano, que tomen antes de iniciar ese tipo de cambio de armario, etcétera, que tomen un antihistamínico, que si tienen mascarilla, que la usen también, porque les va a proteger en esos momentos, ¿no?, para sacar la ropa. La ropa, evidentemente, lavarla, ¿no?, para que eliminemos la mayor cantidad de ácaros que se ha podido acumular durante el verano en esa ropa. Y evidentemente, pues si es una ropa de cama, pues lavarla sobre todo por encima de los 60 grados. Si tenemos secadora, pues usar la secadora, que también ese calor, esa situación elimina bastante los ácaros, ¿no? Y esas son las medidas que deberíamos tomar, ¿no?
Doctor Welling, en aquesta època de l'any en què també, ara ho dèiem, no baixen les temperatures, augmenta el temps que passam a ca nostra, dins ca nostra, quin paper també tenen aquests àcars en les al·lèrgies i com poden controlar-los, no? Perquè per ventura estem més durant l'estiu a fora, sí que hi ha aquestes al·lèrgies en el pol·len, etc., però a casa els àcars, no només de les colxes, sinó dels coixins, de la roba, com poden fer per controlar-ho una mica també?
Bueno, hay otras medidas, evidentemente. Lo más importante, hay que tener en cuenta que los ácaros, lo que mejor les viene a ellos es el nivel de humedad, ¿no?, que podamos tener en el interior de nuestras casas, ¿no? Es importante mantener un nivel de humedad dentro de lo que se puede, evidentemente, por debajo del 50%, ¿no? ¿Por qué? Porque los ácaros les gusta mucho la humedad y si encuentran un ambiente seco, pues realmente no sobreviven, no aguantan esa sequedad del ambiente. Es una de las medidas importantes. Segunda medida, pues utilizar aspiradores de alta potencia con filtro EPA, ¿no?, para evitar que, digamos, al mismo tiempo que aspiramos, que esas partículas, esos alérgenos de los ácaros queden atrapadas dentro de este filtro EPA y no salgan, digamos, por la parte posterior del aspirador, y por tanto lo único que estamos haciendo es trasladar, digamos, los alérgenos de un lado a otro. Evidentemente, lavar sábanas, etcétera, sobre todo las sábanas de la cama, lavarlas por lo menos una vez a la semana o dos, incluso con temperaturas superiores a los 60 grados, ¿no?
I una pregunta més. Evidentment, aquí a les illes hi ha molta d'humitat. Hi ha moltes cases, precisament, que tenen aquesta humitat acumulada, cases per ventura antigues, fetes de marbre, de marges. No sé si hi ha qualque recomanació, per exemple, d'utilitzar, en aquest cas, deshumidificadors, precisament per controlar aquest excés d'humitat.
Sí. No, evidentment, el deshumidificador és una herramienta muy, muy útil, ¿no?, para disminuir el grado de humedad en las casas. También va muy bien el uso de purificadores de aire, ¿no?, que también tienen una gran efectividad, ya que purifican y retienen, digamos, esos alérgenos que podemos encontrar en la habitación, en el ambiente de nuestra casa, ¿no? Pero fundamentalmente el deshumidificar, con un deshumidificador que esté funcionando todo el día, ¿no? Evidentemente tienen un problema los deshumidificadores, que por la noche, pues el ruido que meten no nos permite descansar. Yo diría que mejor ponerlo desde que nos levantamos por la mañana y apagarlo cuando nos acostamos, ¿no? Tenerlo funcionando todo el día, ¿no? A veces se ocurre el error de que lo ponemos un rato, lo apagamos, lo volvemos a encender, con lo cual no conseguimos con ello controlar la humedad que tenemos en nuestra casa, ¿no?
Pues cierto. Cada vegada hi ha més gent amb al·lèrgies. Jo no sé què és el que està passant, no sé si vostè també ho pot corroborar en consulta, perquè al Manco, jo personalment, tinc aquesta sensació. Cada vegada hi ha més gent que té algun tipus d'al·lèrgia. És vera?
Sí, bueno, la verdad es que la población alérgica, la incidencia de la alergia sobre la población está aumentando y, bueno, ya se puede hablar de que llegaremos en muy poco tiempo a hablar de que aproximadamente un 50% de la población pueda sufrir algunas alergias, ¿no? Hay varios factores que están influyendo sobre ello, ¿no?, como es el cambio climático, la contaminación, ¿no?, y luego el contacto que tenemos con más frecuencia con alérgenos que antes no teníamos, ¿no?
I de Marta hem apuntat i hem anotat fer tot net, si pot ser una temperatura superior a 60 graus.
Sí, perquè se mata els àcars, clar.
Exacte. Hi ha programes de la rentadora que tenen aquesta temperatura tan elevada, si no hem d'anar a dur les peces de roba a fora, que mos les rentin. També molt important això que el doctor Welling, de passar aspirador, sobretot si tenim estores, perquè clar, evidentment també...
Sí, perquè la granera escampa.
Exacte, i aixeca. Aixeca.
He vist que han fet bé els deures. Serà que tenim al·lèrgics a casa, eh?
Sí, sí, sí. I després, aquest deshumificador, que també està molt bé, jo havia dit abans, marès, marges, marès, volia dir. Hi ha moltes cares encara a les illes fetes de marès i, evidentment, tenen molta d'humitat i, per tant, estaria bé també utilitzar aquest deshumificador.
Prenem bona nota, doctor Welling. Sempre és un gust. Tindrà vostè molta feina aquest dia, estic segura. Així que gràcies per fer-mos o dedicar-nos aquests minuts aquí al dia i compartir-los amb els oients de ràdio i de televisió. Moltíssimes gràcies.
Muchas gracias a ustedes también.
Temps de rentar flassades, matalassos, edredons... Sí, arriben les al·lèrgies perquè arriba també el fred, així que segur que tindreu feina aquest dia i sobretot de cara al cap de setmana. Fem una petita pausa, escoltem uns consells, són les 10:42 minuts.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial. Tot tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Tuve molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara conscienciar la gent que era important fer qualque cosa. I per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la una del migdia.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Del delicte, amb Alba González.
Deu i 45 minuts. Avui dedicam Illes del Delicte a la que podríem considerar la major tragèdia animal dels darrers temps aquí a les nostres illes. La mort, ja ho sabeu, probablement ho heu llegit a través dels diferents mitjans de comunicació, la mort de 27 cans a un vaixell que encara està sota investigació. Cans de caça, Alba.
Exactament, Marta, bon dia a tothom. I a més, és un cas que ha impactat moltíssim. Primer, pel número de víctimes. Parlem de 27 animals, 27 cans que estaven viatjant des de Barcelona a Mallorca, anaven dins un ferri i varen arribar a destí aquí a l'illa ja sense vida. Varen arribar morts. Ara en parlarem del que sabem sobre la investigació i intentarem aprendre alguna cosa també al respecte.
Hem de dir primer, Alba, que la foto fa faredat. Ara l'estem compartint amb els espectadors i no hi ha paraules.
Que ja podríem fer un altre debat sobre aquesta imatge,
sí,
que a vegades
és veritat,
costa molt, sí,
és
costa veritat, molt. Sí. Prendre aquesta decisió és veure que és una realitat i que, desgraciadament, aquests canets varen aparèixer tal com hem vist a la fotografia, que això ja era després del viatge. Hem de pensar que cadascú anava dins la seva gàbia, no és que estiguessin amuntegats, però una vegada que arriben morts i s'ha de fer aquest informe, s'ha de tractar, gestionar aquest coset dels animals, es va produir aquesta imatge que, la veritat, pel meu gust, és terrorífica. A vegades no se pot evitar perquè és una realitat, però sí que podríem fer un altre dia, poden dedicar aquestes Illes del Delicte a com es tracten els succeïts i quines imatges s'elegeixen a vegades, no?, per mostrar aquests casos. Ho deia, va ser dissabte de matí, quan arribava aquest vaixell, quan varen aparèixer aquests canets, eren d'un grup de caçadors que venien des de Lituània, havien fet tot el viatge d'anada sense cap problema, havien fet la tornada sense cap problema, de fet, aquests canets viatjaven amb ells, en el seu propi remolc, varen patir una avaria i en tornar varen haver de contactar amb una empresa de transports d'éssers vius per fer aquest viatge que els hi faltava perquè ja no podíem utilitzar el seu vehicle. Tot va anar bé fins a aquest darrer tram, com dèiem, 27 cans morts i 9 que es varen poder recuperar en vida, però semi-inconscients. Pel que sabem, aquests canets estan bé, no ha mort cap altre més, cosa que és una bona notícia, però sí que els hi ha quedat seqüeles perquè, clar, aquests viatges sempre deixen, sobretot si hi ha una manca d'oxigen. Ara ho tractarem, perquè, clar, el Seprona de la Guàrdia Civil està investigant tot això, si es va cometre una negligència, per exemple, per part del treballador que els havia de supervisar durant aquest viatge, si va deixar suficient ventilació, si estava oberta o no aquesta furgoneta. Ho està investigant la Guàrdia Civil. Nosaltres en parlam d'aquests transports que són tan delicats. Ho fem amb un expert, amb el director de la Fundació Natura Park, ell és en Mariano Mas, que té una experiència amplíssima, no només transportant animals de més de 30 anys, sinó també tractant en aquests éssers vius. Mariano, bon dia, com estàs? No sé si tenim en Mariano o l'hem perdut.
Ara ho intentem recuperar. Confirmeu-nos, company, que podem tenir aquesta connexió amb en Mariano Mas. Clar, ell té experiència sobretot en el tema del transport dels animals, per això tal vegada ens pot respondre en aquestes qüestions si realment pot haver una negligència en aquest tràmit. Sí que el tenim ara. Mariano, bon dia.
Mariano, com estàs?
Bon dia. Molt bé, molt bé.
Tu
bon
m'ho contaves que has fet transport, perquè en aquest cas eren més de 30 cans. Tu n'has duit també més de 30 cans per tota Europa. Què fa falta perquè aquests cans arribin en bones condicions a un lloc?
Sí, bueno, jo primer, el primer que volia dir que fossin cans de caça o no fossin cans de caça no té res a veure, al fin i al cabo són cans, i nosaltres hem fet transports inclús de 45 cans a dins un vehicle. El primer de tot és, bueno, l'ubicació d'aquests animals, les gàbies on estan ubicats, que realment tinguin una ventilació apta, i després que el vehicle estigui adaptat en els transports, no només en carretera, sinó també a nivell marítim, ja que és una forma peculiar perquè, bueno, el vehicle queda dins el barco i queda aturat. Entonces aquí sí que s'ha de tenir en compte que hi ha d'haver mitjans perquè pugui seguir regenerant aire nou i en el cas que es facin altes temperatures o baixes, també un equipament extern que
pugui
funcionar.
Perquè tant se pot equilibrar aquesta temperatura quan fa moltíssim de fred i s'ha d'encalentir, que hi ha animalets que necessiten mantenir una temperatura més alta, o a l'inrevés, com en aquest cas mantenir una refrigeració. De fet, veiem imatges dels sistemes que duen aquestes furgonetes. Hi ha unes ventilacions, tu la pots connectar a la furgoneta quan està en marxa, però quan s'apaga el motor hi ha d'haver una refrigeració alternativa. Mariano, si no hi ha aquesta refrigeració, hi ha dues opcions: o deixem les portes obertes o hi ha d'haver un sistema de ventilació que quedi encès. No és així?
Sí, bueno, jo diria ho dividiria en tres. O sigui, el sistema de refrigeració que va ir, perquè ja ho dic, poden ser que necessitis recircular l'aire i no necessitis temperatura, perquè realment hi ha una temperatura ambient ja bastant bona, i l'únic que necessites és regenerar aire nou. Però se podia fer en tres fórmules: o deixar les portes obertes, o que el vehicle fos lo suficientment obert amb finestres on per si mateix entrar i sortir l'aire, o amb un sistema d'extracció o un sistema de refrigeració que fes recircular l'aire.
Mariano, anem a parlar de causes de la mort, perquè, és a dir, poden ser, encara aquest informe definitiu no s'ha acabat, s'han de fer aquestes necròpsies, s'ha de continuar amb aquesta anàlisi, però podríem dir a grans trets que hi hauria dues causes possibles de la mort. Una seria per asfíxia, per haver-se quedat sense oxigen, i l'altra seria per les altes temperatures. Mos les pots explicar, Mariano?
Sí, bueno, bàsicament és un problema de circulació de l'aire. Si mos queden els animals amb una alta temperatura i no hi ha possibilitat de que puguin refredar-se ells mateixos, pensa que normalment aquests cans pues, també tenen els seus sistemes de refrigeració propis, traient la llengua i tal. Però sí que és vera que si no hi ha...
Ai, hem perdut en Mariano, però clar, el dubte és què va poder fallar aquí. Va ser realment... Clar, tot això està en procés d'investigació, però és molt important saber què ha pogut passar. No és la primera vegada que parlam en aquest programa sobre negligències en el transport d'animals, perquè fins ara se consideraven com a objectes. És veritat que ara ja no i que la llei ha afavorit aquest canvi, però...
Sí, però te contaré una cosa curiosa, ara que dius això de la llei, perquè, per exemple, és molt curiós i ha fet que molts d'animalistes s'aixecassin sabó per aquest tema. No, ho repetim, no pel fet de que siguin cans de caçadors, perquè no és un tema de condemnar en els caçadors ni la seva activitat, no va per aquí, però sí que és vera que els animalistes criden l'atenció de cara que a la llei de protecció animal, si un animal és de caça, ben igual que un altre que és de companyia sí que queda cobert per aquesta llei de protecció animal, però és de caça no queda protegit per aquesta part. Llavors, qualsevol presumpte maltracte o presumpta negligència que se fa cap una cada caça o un cada companyia, es cada caça no està protegit per la llei. Per tant, aquesta diferència també és important que la remarquem. Anem a veure si tornem a recuperar en Mariano, perquè, clar, hi ha una altra cosa molt important. No només que s'analitzi si hi va haver una possible negligència del treballador o del vehicle en si, si aquests sistemes de refrigeració varen funcionar o no, sinó a on viatgen aquest canats. Perquè, clar, no és el mateix viatjar dins la bodega que viatjar a la coberta. Quan, mos explicava Mariano, passa molt més aire, hi ha un altre tipus de temperatura. Mariano, no sé si tot tenim...
Sí, vos escolta.
Hi ha molta diferència, no? Tu m'ho deies, entre la bodega i la part de dalt.
Sí, i també vos dic, dins l'ubicació del barco, nosaltres, per exemple, sí que és vegada, i això ho han tingut, que a vegades mos han hagut de discutir o, bueno, posar forç en l'ubicació de la furgoneta dins el barco. Per què? Perquè això, tu, per exemple, te fiques dins una travessia de 8 o 10 hores i a lo millor en la direcció del sol te canvia de quan surts en esport de Palma i vas a Barcelona o viceversa i tens el sol que te pega la furgoneta durant tot el viatge, con lo qual no hem d'estar i hem d'estar molt vius. Sí que és veritat que aquesta vegada van venir de vespre i no hi ha aquest problema, però clar, de dia, per exemple, pot passar que tu pots la furgoneta a un lloc que te diuen, no, aquí passa molt bé l'aire, sí, però estar al sol. Entonces, aquí tampoc no soluciones. Entonces, la ubicació dins el barco és molt important. També saber si està a devora altres camions, perquè podien tenir camions o motors del mateix
mai barco. Ho hagués pensat, Mariano, que fos tan important, clar, la ubicació dins el vaixell. Per això que dius, per si els hi pega el sol, per si els vehicles de devora, vés a saber, són més alts, creen un nucli de més calor justament en aquell racó. Clar, tot això pot haver influït en el que li ha passat en aquest canet.
Sí, inclús els gasos que creen el motor del barco. O sigui, te poden el vehicle de vora l'extracció del fum del barco o qualque cosa d'aquesta, saps? O sigui, tot això influeix també. O sigui, per això de dir que això necessito que s'investigui no només la furgoneta, si era apta o no apta, o si estava bé o no, o si el treballador ha fet o no ha fet, també s'hauria de veure si el barco, l'ubicació dins el barco era d'una forma correcta o si estava ben ubicat, això també, o estaven dins la bodega, no sé. Nosaltres, per exemple, hi ha barcos que van a dins bodega i tenen un ventilador perquè hi hagi moviment d'aire, i amb aquest ventilador pues és com si n'haguessin a damunt. Però si no s'han instal·lat aquests ventiladors o no s'han encesos o s'han aturat antes de lo que tocava, pues també pot crear un problema.
Totalment.
La investigació, jo crec que, bueno, s'ha d'esperar a veure tota la informació.
Mariano, vosaltres vareu anar el dia que va passar, Natura Park ha d'iniciar un protocol quan hi ha una mort, per exemple, d'un animal, ja sabeu que se pot telefonar, i sempre s'ha de presentar un veterinari, els tècnics, que han de fer aquest primer informe preliminar, que pel que sabem, Marta, aquesta anàlisi preliminar ja està fet. El que no tenim encara és els resultats de la necròpsia, que els cossets són 7 cans que s'han reservat dins un congelador per poder fer aquesta necròpsia, que encara no s'ha fet, però sí que hi ha aquesta anàlisi preliminar. Què és el que diu aquesta anàlisi? Doncs la hipòtesi principal apunta cap a una asfíxia, que ja mos explicava en Mariano, que hi ha aquestes dues possibilitats d'una mort per asfíxia o una mort per les altes temperatures. Clar, imagina't viure tot aquest procés pels propietaris d'aquests cans que no saben què és el que ha passat. Imagina't la situació que s'ha creat i, sobretot, per les opinions de la gent, que ja saben que en les xarxes socials un cas com aquest ha donat la volta al món, com passa sempre, hi ha hagut molt de comentaris. Clar, això ha dificultat molt el procés d'aquests caçadors, també, que estan a l'espera de que es donguin passos per poder saber com actuar. Estan preparant, també, és una demanda col·lectiva, s'estan organitzant amb un advocat per demanar explicacions. Sigui, com us deia en Mariano, explicacions a la naviera, explicacions a l'empresa de transports, o tal vegada una combinació de tot el que pot haver passat.
Home, jo el que desig, Mariano, no sé, per la teva experiència, quan creus que se podria tornar a tenir una resolució? Ara queda tot el procés d'investigació, sobre les causes, que el que volen els propietaris d'aquest canet és que se faci justícia i sobretot que no li passi en el futur a cap propietari, perquè és d'aquesta manera com ho han expressat. Quan creus que podria tornar-se a tenir una resolució? No tenim experiència en casos similars, no, d'aquesta magnitud.
No, jo crec que aquí, bueno, jo crec que després també s'ha de veure, perquè potser nosaltres pensam aquí en negligència, potser són molts factors que s'han sumat i han fet realment una tragèdia, m'entens? Uh-huh. O sigui que a veure aquesta investigació com ens donarà. El que sí que està clar, perquè jo també he vist molt de comentaris, uh-huh. és que realment, i això jo crec que hauríem de deixar clar, el transport d'una mascota pròpia és diferent que una... un transport d'una quantitat d'animals col·lectius. Per què? Perquè un propi sí que pots anar a veure l'animal i hi ha vegades que te deixen pujar a la cabina i el te deixen inclús a unes gàbies pròpies des vehicle, o sigui, de la naviera, uh-huh. però si és un transport col·lectiu de molts d'animals o tal, va amb un furgó, amb un camió o tot això, i és diferent. Jo crec que, bueno, veurem les investigacions com van dirigides.
I tant.
I s'ha d'esclarir un poquet, depurar un poquet.
I l'empresa diu que els treballadors sí que va anar diverses vegades sempre acompanyat, perquè, clar, només podia baixar ell. Això s'ha d'aclarir. Gràcies, Mariano.
Se'ns esgota el temps. Mariano, moltíssimes gràcies. I Alba, també. Que tinguis bona setmana. La part televisada de l'Arna, nosaltres seguim aquí a la ràdio.